Les dues comença l'últim Hotel Suís de la setmana. Som-hi!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Demà a les 4 de la tarda, és a dir, d'aquí a 26 hores, hi ha un altre partit a la nova Creu Alta, Sabadell-Fuenlabrada. I si tot va bé i toquem fusta, podria ser un dels últims partits sense espectadors al Temple. Ho va avançar ahir el president de la Lliga, Javier Tebas. La intenció és que el 2021 pugui començar en públic a les graderies dels camps de primera i segona divisió. Ara bé, no hi ha cap data concreta, cap partit fixat i tampoc volem posar aigua al vi. Però hi ha obstacles. D'entrada, el criteri del Consejo Superior de Deportes, que vol obrir tots els estadis a la vegada i no per zones en funció de la situació sanitària, com és la voluntat de Tebas. I l'altre també, cavall de batalla, serà la xifra. La Lliga parla ja de 3.000 espectadors, però també d'un 15 o 20% de l'aforament quan al gener comenci la campanya de vacunació. Dit d'una altra manera, si això és així, la nova Creu Alta passaria, teòricament, de 3.000 espectadors a 1.800 o 2.400. Sigui com sigui, segur que això es corregirà en un futur, però que es parli ja de tornar a una relativa normalitat en el món del futbol ens fa veure la llum al final del túnel.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet acabem la setmana a les vies de so. Som-hi!
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem en uns minuts aquestes paraules de Javier Tebas, també la dels dos entrenadors de Sabadell i Fuenlabrada, Antonio Hidalgo i José Ramón Sandoval, que han parlat, no exagero, fa cosa de 20-30 minuts en roda de premsa. Tenim el Sergi Parc, com es diu en castellà, treballant a destajo. Saludarem Javi Barral, ex de tots dos equips, les estadístiques, com sempre, prèvies al partit, també la prèvia del partit del juvenil Arlequinat contra el Lleida Esportiu, i a l'última part del programa, el partit que s'havia de jugar, o el derbi, millor dit, de l'Oar Gràcia a la pista del Sant Quirze, que ha quedat suspès, i els dos partidassos que hi ha demà a Can Llong, entre l'Astralpul femení i el Mediterrani, i l'Astralpul masculí i el Barceloneta.
I fora de l'hotel?
Les restes de Diego Armando Maradona ja reposen després del multitudinari i també caòtic comiat que va acabar amb detinguts a Buenos Aires. Maradona ha estat enterrat al cementiri del Jardín Bellavista, a 40 quilòmetres de la capital argentina. A l'Europa League, el Granada té peu i mig als setzens de final després de tombar l'Omonia de Nicòsia per 2-1. La Real Sociedad, per la seva part, va empatar sense gols al camp de l'AZ Alkmaar neerlandès, i el Villarreal manté el lideratge del grup, tot i l'empat, al camp del Maccabi de Tel Aviv. En bàsquet, un triple de Mike James gairebé sobre la botzina va tombar el Real Madrid a la pista del CSKA de Moscou, i el Barça d'handbol segueix invicta a la Champions després de guanyar ahir el Kiel alemany al Palau Blaugrana per 29-25.
I a les xarxes socials.
Aquest és el vídeo que ha compartit en les últimes hores l'analista del Sabadell, Ignasi Salafranca.
El Sporting ha sido muy superior, pero quizás el Sabadell buscaba eso, ha venido a buscar un error y casi lo encuentra. Lo que pasa es que, bueno, digo yo que claramente el Sporting es merecedor de este triunfo.
A ver, respeto 100% de verdad a vuestra opinión y vuestro análisis. No soy nadie para llevaros la contraria, ¿eh? Al final cada uno lo de una manera. Yo sé la propuesta de este entrenador y la propuesta de este equipo no es venir a ver qué pasa. Es a generar juego, a intentar sobre todo iniciar muy bien, en el que te equivoques en la presión y encuentra muy, muy, muy bien los jugadores de segunda línea.
Són les paraules de David Gallego, el tècnic de l'Sporting de Gijón, després de guanyar el Sabadell en el partit d'abans d'ahir. Un senyor.
De quin partit no estarem pendents?
No marxeu de l'Hotel Suís, però ara mateix s'estan jugant els últims minuts del partit de Copa Confederació Africana entre el Sagrada Esperança i l'Embabane Swallows.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
5 minuts, passant de les dues de la tarda, ja ho direm bé, d'aquest divendres 27 de novembre del 2020, en el qual hem hagut de córrer en els últims minuts, en les últimes hores, perquè la compareixença d'Antonio Hidalgo ha anat tard, la de José Ramón Sandoval encara ha anat més tard, però de seguida saludarem el Sergi Parc aquí perquè ens apropi les valoracions de tots els tècnics, a menys, insistim, de 24, poc més de 24 hores, a 26 hores exactament, del partit de demà, a les 4 de la tarda, a la nova Creu Alta, entre el Centre d'Esports Sabadell i el Fuenlabrada. Ahir s'acabava una jornada, avui en comença la quinzena, això és un no parar aquesta temporada a segona divisió. Però, com us dèiem al principi, comencem a veure aquesta llum al final del túnel, perquè ahir va parlar el president de la Lliga, Javier Tebas, per avançar que ja tenen traçada aquesta estratègia per tornar a obrir les portes dels estadis de primera i segona divisió més de 8 mesos després. Paraules a World Football Summit en una entrevista parlant, atenció, sense posar una xifra concreta, que tot anirà en funció de l'evolució de la corba de la segona onada, però ja parla d'una possible xifra d'entrada d'espectadors als estadis.
Más que porcentaje, nosotros lo que queremos ahora es empezar con número de espectadores, ¿no? Pues que nos permitan 3.000 espectadores por estadio, que ya está ocurriendo en teatros, es que lo estamos viendo en teatros. En Madrid este fin de semana he visto varios con ese número de gente y no entiendo por qué no podría ser del fútbol. Además, 3.000 con muchísimas puertas que tenemos en todos los campos, no hay congestión, no hay nada, y al menos los clubes podrían ya dar una demanda a tots els patrocinadors que tenen intercanvi d'entrades per poder dar això, no?
Doncs també aquí entren en joc els interessos comercials amb els patrocinadors, com comentava Javier Tebas, que també genera o ha generat una contradicció en la següent resposta que escoltarem ara, perquè després de parlar d'aquesta xifra de 3.000 espectadors, també posava un percentatge, un tant per cent, un cop comenci aquesta campanya de vacunació. Ho escoltem.
Para que haya más gente, yo creo que tendremos que esperar hacia el mes de enero cuando se empiece la vacunación, porque yo creo, estoy seguro que en enero, final de enero, febrero, se va a empezar a vacunar sanitarios, personal de riesgo. Eso ya va a provocar un cambio en las normas, en las conductas, y yo creo que eso va a permitir que ya se puedan hacer en un porcentaje, un 15, un 20%, y así, paulatinamente, evidentemente, un 100% de los estadios, yo creo que no los veremos hasta la próxima temporada, con suerte.
Doncs amb sort, la temporada que ve, un 100% de... Bé, tant de bo tinguéssim a la nova Creu Alta un 100% a cada partit, eh? Però podrà haver-hi estadis plens a partir de la temporada que ve, o aquesta és la intenció, com diem, de Tebas. Aquesta contradicció que dèiem, a la primera resposta escoltàvem el president de la Lliga posar una xifra sense una data concreta de 3.000 espectadors, parlava ara de finals de gener, quan es calcula aquest inici de la campanya de vacunació, entre un 15 i un 20% de l'aforament als estadis. Aquesta és una mentalitat molt d'estadis grans, d'estadis de primera divisió, pensant en els grans, però en casos com els del Sabadell, 3.000 espectadors és més d'un 15 o un 20% de l'aforament que té la nova Creu Alta. Concretament és un 25%. Recordem, la nova Creu Alta té, arrodonint, 12.000 seients. Per tant, si es compleix aquest 15 o 20%, estaríem parlant d'entre 1.800 i 2.400 espectadors. Bé, segurament, com dèiem, això es corregirà en un futur. El més important és aquesta intenció de tornar a obrir els estadis al públic, i veurem també quin és el protocol. Ho dèiem abans, per què no podem parlar ara mateix d'una data exacta? Per què no podem dir que, per exemple, el cap de setmana del 3 de gener, quan es reprèn la Lliga després de l'aturada nadalenca, ja hi haurà futbol als estadis? Aquest és el problema ara mateix.
Però en el moment que baje un poco este índice de contagios, hay zonas de España, como las Islas Canarias o las Baleares, o incluso ya Madrid, donde yo creo que ya podía haber un número de espectadores en los estadios, ¿no? Aquí hay un criterio que tendremos que discutir con el Consejo Superior de Deportes, porque ellos querían hacerlo en toda España a la vez, pero eso es imposible. Y claro, lo que no podemos hacer es tener a todos los clubes no pudiendo tener público por un problema de que en una zona haya más contagio que no, ¿no?
Parlàvem de futbol als estadis, evidentment, de públic, als estadis de la Lliga Smartbank i també de la Lliga Santander. Doncs Javier Tebas parlant d'aquest conflicte, anem a dir-ho així, entre la Lliga i el Consejo Superior de Deportes, el CSD, que s'hauran de posar d'acord. O bé s'obren tots els estadis a la vegada, o bé s'obren per zones en funció, com diem, de la situació sanitària que hi hagi, en aquest cas, a cada comunitat autònoma. Veurem què passa en el futur més immediat, però com dèiem al principi, sembla que a poc ja ens anem encaminant a tornar a veure espectadors, per fi, al temple, a la nova Creu Alta. Ara sí, va, Sergi Parc, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Què tal? Esbufegant, recuperat ja?
A tu què et sembla? Les rodes de premsa que
cada cop més tard,
han començat tard. Ens deien que l'entrenament del Sabadell s'ha allargat aquest matí i és veritat que el primer que ha fet Antonio Hidalgo quan ha aparegut a la sala de premsa Miguel Quereda ha estat demanar disculpes per aquest retard, però com que el calendari va tan atapeït i hi ha tan pocs entrenaments de marge entre jornada i jornada, doncs per això ha començat bastant més tard de l'habitual aquesta roda de premsa del tècnic de Canovelles.
Pitjor ha estat, en aquest cas, la de Sandoval, perquè s'ha publicat a les 13:55, per tant, 5 minuts abans del programa. Però bé, ha parlat Antonio Hidalgo, a més ho ha fet una bona estona, avui ha estat extensa aquesta roda de premsa, i comencem lligant la qüestió anterior. Què dèiem? Tornen els espectadors als estadis, o han de tornar en un futur no molt llunyà.
Sí, per Hidalgo, ell ho ha deixat molt clar, no? Que l'essència de futbol és que els estadis estiguin plens d'aficionats, i ha dit que si fos per ell avui mateix o demà mateix ja podria entrar el públic a l'estadi. Malauradament, el Sabadell Fuenlabrada tornarà a ser a porta tancada una jornada més, però Hidalgo, evidentment, també s'ha mostrat esperançat per aquestes paraules que hem escoltat de Javier Tebas.
Una gran notícia, esperem que tot vagi com d'anar, que la situació del Covid continuï baixant com està baixant, que la podem continuar controlant i que la gent torni als estadis, no? És molt important que això torni, perquè l'essència del futbol és l'aficionat, l'hem de tenir al nostre costat, i quan vas a camps com de l'altre dia sempre esperes que un ambient molt bonic, i al final el futbol és això, no? La passió de l'aficionat i el futbol la necessita.
Doncs, sens dubte, Antonio Hidalgo, que sempre ha defensat això, que l'equip necessita també el caliu dels seguidors a l'estadi de la nova Creu Alta, perquè segurament algun desenllaç diferent hauríem vist aquesta temporada amb gent als estadis. Deixat de banda aquesta qüestió, segur que la recuperarem en les pròximes setmanes. Hem de centrar-nos purament en aquest partit, Sergi, aquest Sabadell-Fuenlabrada, perquè, insistim, queden poc més de 24 hores, demà una nova jornada, és a dir, ni 72 hores entre partit i partit novament, i a més en una setmana absolutament atípica, no només perquè ha jugat entre setmana, que això encara ens hem d'estar acostumant, sinó perquè el pla de viatge ha estat també una bogeria.
Sí, ho explicàvem ahir, no?, que el centre d'esports es va entrenar a les instal·lacions de Mareo, allà a Gijón, després de jugar el partit contra l'Sporting, no? L'habitual normalment és viatjar un cop acabes el partit, però el Sabadell es va quedar allà. No sé si serà millor, si serà pitjor. Vist així en perspectiva, jo crec que pot ser millor fins i tot per recuperar forces i no haver-te de fotre la pallissa del viatge un cop has jugat el partit. Però Antonio Hidalgo, a més d'això, també ha explicat que per problemes logístics també es van veure obligats a alterar els plans normals de viatge.
El que buscàvem o hem fet és que era descansar del partit de l'Sporting, si després del partit també teníem una situació difícil a l'aeroport de Gijón, que estava tancat, havies d'anar a León i això feia que podíem arribar molt, molt i molt tard aquí a Sabadell. Vam preferir que el més important és recuperar la gent i posar demà a jugadors que estiguin al 100% de les seves possibilitats.
Bé, les paraules d'Antonio Hidalgo referent a aquesta qüestió que al final ja no només fent servir terminologia de Twitter, no és trending topic al Sabadell, sinó que ho és a la resta de 21 equips de la Lliga Smartbank, no? Perquè al final, ahir ho comentàvem amb l'Adriana Arroyo, Sergi, aquí al programa, cada dia hi ha un partit de la Lliga Smartbank.
Des que es va iniciar aquesta segona marató, no?, de partits amb jornades intersemanals, hem tingut partits. De fet, aquesta marató va començar el divendres passat, ara que es poden programar partits divendres i dilluns, doncs vam tenir partit divendres, dissabte, diumenge, dilluns, el dimarts començava una nova jornada, dimecres, ahir es va tancar la 13a jornada, o 14a,
la 14a,
doncs mira, avui comença ja la 15a, hi haurà partit dissabte, diumenge, dilluns, tornarem a tenir partits intersemanals. És una bogeria, això és un no parar, evidentment. I et comentava, Pau, que avui ja es comença aquesta 15a jornada i hi han dos partits. Atents, sobretot, al Corcón-Girona, perquè si hem de mirar ja a la classificació, perquè arribats a aquest punt crec que ja podem començar a situar els equips quins estaran lluitant per la part baixa o almenys quins estaran patint durant les pròximes setmanes. Aquest el Corcón-Girona amb el conjunt madrileny ressuscitat amb Anquela, evidentment, que a més ve de guanyar el camp del Castellón per 0-2. També hi ha un Malaga-Lugo, però demà, Pau, crec que si tenies plans allò de mirar els partits dels rivals directes del Sabadell, pràcticament quedarà concentrat tot en demà i el diumenge al migdia, perquè tenim un Rayo Cartagena, que el Cartagena no està passant per les millors hores, un Mirandés-Castellón, complicadíssim partit en dua pel conjunt orellut, que ja sabem quina ratxa està travessant, i el diumenge duel de rivals directes entre l'Albacete i el Tenerife. Per tant, una jornada intensa també per mirar en altres escenaris, Pau.
Sí, perquè al final... Ja no només això, no només pensant en aquesta 15a jornada, sinó que ja a la nit també estàvem pendents de partits, sense anar més lluny. Aquest Albacete que va tenir... Semblava que reaccionava, que ressuscitava amb Maritz López-Garay, però contra el Sabadell, a més, era l'estrena del tècnic basc. Però res més enllà de la realitat. Ara torna a estar al Pou després de perdre ahir a les Gaunes contra un sorprenent, molt sorprenent Logroñés, 2-0. Una altra victòria consecutiva, i diria que en són 6 ja.
Són 6 victòries seguides i no sé si està dormint ja en play-off al Logroñés i si no li quedarà molt poc, perquè amb aquesta ratxa de 18 punts dels últims 18, la veritat és que espectacular l'equip de la Rioja.
Empatat a 23 punts amb el Rayo, fora del play-off, però amb aquest partit menys que ha de jugar també. Per tant, es podria situar fins i tot en aquesta zona de play-off. Estàvem pendents de l'Albacete, com també estàvem pendents del Tenerife, que va perdre per 2-0 al Almeria amb dos gols de penal de l'equip indàlic. I, per tant, el Tenerife, ara mateix, amb 13 punts, anem ara a fer un petit repàs de com està la zona baixa. Trobem el Cartagena 16è amb 15 punts, el Tenerife 17è amb 13 punts, el Castellón marca, en aquest cas, la salvació amb 11 punts, i llavors 4 equips empatats a 10 punts a la zona de descens. D'aquests 4 equips, 3 encara han de jugar un partit: Zaragoza, Sabadell i Alcorcón. Sabadell i Alcorcón entre ells, recordem, a la nova Creu Alta. Per tant, el que dèiem, sembla que s'obre una petita escletxa amb la zona mitjana de la classificació, i cada vegada hi ha més equips implicats, 6-7 equips implicats en aquesta lluita.
Sí, i Antoni Dalgó també ha fet referència a això en roda de premsa. Ha preguntat si, veient els resultats de les últimes jornades d'aquests teòrics rivals directes per la salvació, si seria millor que, com més equips hi hagi implicats en aquesta zona baixa de la taula, doncs si seria millor, i efectivament Hidalgo ha dit que sí, que millor, que al final és veritat que el primer que s'ha de mirar és el propi Sabadell d'ell en treure els bons resultats, però que és inevitable posar allò l'ull una mica a la vista en el que facin a aquests equips rivals.
Doncs escoltem també el tècnic de Canovelles, Sergi, fent referència a això, no? A tot, a com està tot això d'estret i el poc marge que tenen entre partit i partit, no?
Sí, de fet avui ha tret pit una mica dient, li han preguntat, tindràs jugadors al 100% realment físicament després d'aquestes pallisses? I Dalgo ha dit que sí, que hi ha jugadors que recuperen millor que altres, però que evidentment podrà treure un 11 de garanties. Això sí, ha apel·lat també a aquest fet de no tenir 4 dies de descans, sinó 3.
Està clar que tenim jugadors al 100%, hi ha jugadors que recuperen amb una facilitat més gran que uns altres, hi ha jugadors que tenen menys minuts que uns altres. Sí, estem preparats pel partit demà, intentar, en aquesta exigència física que es posarà el Fuenlabrada, els altres equips també juguen cada 3 dies, i alguns que tenen aquests 4 dies, que sempre parlo que aquest dia és vital per nosaltres, però de cara a demà sí que és una situació molt clara de tenir la gent al 100%.
Quan escoltem a Hidalgo demanar això de tenir 4 dies i no 3, com canvia pel fet de recuperar, crec que aquesta setmana és el millor exemple, perquè al final el Sabadell podria haver jugat el diumenge perfectament.
Sí, perquè juga dijous.
Perquè després juga dijous a Tenerife. Clar, aquí ens trobem en el fet que tens 3 dies de descans i ara en tindràs, un cop juguis contra el Fuenlabrada, 5. Fins
sí,
a afrontar el viatge a Tenerife.
Sí, com si fos una setmana pràcticament normal.
Sí, per tant, crec que aquí, evidentment, el puzzle és molt complicat a l'hora de quadrar els partits, però que es pot fer una mica millor i que en el que portem de lligar no ha jugat gaire a favor dels interessos dels arlequinats, crec que és una evidència.
Sí, és evident, i també és evident que al final fa aquesta sensació que el nouvingut sempre acaba pagant els plats trencats, no?, a l'hora de quadrar també uns horaris, perquè tret de les primeres jornades, que diria que va ser a Vallecas i a Saragossa, que per exemple els partits del Sabadell es van poder veure per Gol Televisión, i el de l'Espanyol, que era per Vamos, la resta han estat per Movistar La Liga, canals normals, i per tant aquí... Home, el petit sempre acaba pagant. Com està la infermeria?
Sí, evidentment, amb tots aquests pocs dies de marge, i Hidalgo també ha dit que, clar, és difícil recuperar ràpidament, no? Jugadors com Edgar o Pierre Cornut, ja ho explicava l'altre dia, que arrosseguen alguna molèstia. En principi hauran d'arribar, però que puguin partir de titulars és més complicat, no? Jaime Sánchez, que l'altre dia tampoc va poder acabar el partit al màxim, ja veurem si hi està. Néstor Querol, que ja s'ha perdut els últims dos partits, doncs també estarem pendents de l'evolució del castellonenc. I Aleix Coc, en principi, sí que hauria de tornar. Després de que nasqués la seva segona criatura, el tarragoní, en principi, apunta que tornarà a la llista de convocats de cara al partit de demà. Pau, això sí, hi ha una baixa que és... segura o pràcticament segura, perquè estem a l'espera de la resolució de competició, que és, evidentment, Gregor Sierra, després de patir l'expulsió l'altre dia.
De moment no tenim resolució.
No tenim resolució, almenys l'últim cop que hem mirat allò, la pàgina web de la Federació Espanyola, doncs encara no s'havia publicat. Recordes que l'Adri li preguntava en la roda de premsa postpartit a l'Sporting si havia vist l'acció, si li semblava justa o no l'expulsió.
Sí, parlava d'una trepitjada en aquest cas.
Sí, exacte, deia Hidalgo que encara no havia pogut veure la repetició, no?, i que es pensava la trepitjada més que el cop a l'altura del coll del jugador de l'Sporting. Doncs avui li hem tornat a preguntar si ja ha vist repetida aquesta acció i què en pensa ara un cop... com dic, vista aquesta jugada de nou. Doncs això és el que ha respost Antonio Hidalgo.
No es veu clarament una acció a la tele clara o ben de prop, però per mi és una situació que no és vermella directa per res. I ja no és això, sinó que l'àrbitre no doni temps a que es pugui revisar. A veure, tenen la seva percepció que va amb una força desmedida, és una manera d'interpretació. Jo la tinc clara, que no és vermella directa, ni molt menys.
Això pel que fa al Centre d'Esports Sabadell, ens hem guardat un tall d'Antonio Hidalgo per comentar també el que és el club de futbol Fuenlabrada. Per primera vegada en la història, ja estem fent un petit spoiler de les estadístiques del partit, però és el primer duel de la història entre tots dos conjunts, per tant, no tenim precedents, no tenim referents històrics, i és un club relativament recent, fundat a l'any 75, que ha estat... poquetes temporades a segona B en comparació d'altres equips, com per exemple el Centre d'Esports Sabadell, però que déu-n'hi-do les dues campanyes que està realitzant a segona divisió després de l'ascens. La temporada passada molt marcada per aquest Fuenlagate, just abans de visitar Riazor en l'última jornada, en la qual tenien coll avall el bitllet pels play-off, perquè només havien de puntuar, si no recordo malament, a Riazor. Van haver d'anar amb moltíssimes baixes, van acabar perdent el minut 95 i es van quedar sense play-off els de Sandoval. Però aquesta campanya, Sergi, déu-n'hi-do, també aquest Fuenlabrada. Que ningú es despisti pel nom, que pugui semblar un rival d'una entitat menor, per exemple, que sí, que també ho és, però el Real Sporting, per posar un exemple, però compta amb aquest Fuenlabrada.
Jo les travesses que mirava a principi de temporada dels experts d'aquesta categoria col·locaven el Fuenlabrada en descens o lluitant per no estar-hi. I ara mateix...
Aquell tens 10 punts de marge.
I 10 punts de marge, efectivament. I està això, justament també en mitja taula, en desena posició, 20 punts. És veritat que potser... el que es comenta des de Fuenlabrada és que és un equip que li està faltant molt gol, tot i que és un equip força golejador, per tot el que genera, per tot el perill que crea, li està faltant una mica encert de cara a porteria, i hi ha partits que potser podia haver tret la victòria quan realment ha tret l'empat, perquè de fet el Fuenlabrada és l'equip que més empata de la categoria, 8 empats, i només ha perdut dos partits, per tant és un equip molt sòlid, molt ben ordenat, molt ben dirigit, jo crec, per Sandoval, i per tant serà un examen ben complicat pel Centre d'Esports.
Escoltem també què ha dit Hidalgo al voltant del Fuenlabrada.
És un dels equips que més xuta a porta de la categoria, juga molt de temps en camp contrari, en aquestes situacions d'atacar espais, van molt bé, tenen gent que entén això molt bé, tenen aquest poderiu físic que els fa determinats determinants en aquestes situacions, i per això és el que he dit abans, no? I hem d'estar molt i molt concentrats, concedir moltíssims aquests uns contra uns que hi hauran demà, que hi hauran molts, guanyar-los.
És un equip molt, com deia ara Antoni Hidalgo, molt corpulent, amb molts jugadors africans, Pate Sis, Abubakar i Kanté, el davanter. Parlaves de la falta de gol, no hi haurà el seu Pichichi. Sekou Gassama, que és el màxim realitzador de l'equip amb 5 dianes, no hi serà, va ser operat d'una fractura al peu. Però per la resta, un equip que vindrà aquí amb tot.
Sí, Sandoval ha dit que viatjarà amb els 23 futbolistes que té disponibles, més enllà d'aquesta baixa que dius per lesió de Sekou Gassama. I a més, recuperen a Adrián Dieguez, el central ex de l'Alavés, que va complir sanció l'altre dia contra la Ponferradina i, per tant, també ja estarà disponible per jugar contra el Centre d'Esports Sabadell. I, com dius, Pau, és un equip que es caracteritza això pel físic. Jo crec que qualsevol aficionat arlequinat, que si no ha vist un partit del Fuenlabrada, hagi vist algun resum, el que més destaca és això, de veure els jugadors de raça negra que destaquen per la seva corpulència física i, a més, determinants. Ho escoltarem a les estadístiques, sí, perquè la majoria dels gols venen precisament amb el seu segell.
Sí, insistim, qui no hagi vist, per exemple, l'últim partit contra la Ponferradina, tenen moltes ocasions, les fallen, la Ponfe s'avança, però després empata el Fuenlabrada i té ocasions també per endur-se la victòria amb els seus davanters. Té homes ràpids també per banda, va marcar l'altre dia Òscar Pinchi. Tindrem temps per analitzar demà el Sabadell en joc amb l'Adriana Arroyo i el Sergi Garcés, aquest club de futbol Fuenlabrada. Escoltem també què ha dit José Ramón Sandoval en roda de premsa al voltant d'aquest Centre d'Esport Sabadell.
Lo veo un Sabadell que no ha cambiado el patrón de juego del año pasado jugando en segunda B, ahora en segunda división. Creo que bueno, lo ha penalizado a lo mejor ese juego brillante que despliega. Es un juego asociativo, es un juego que arriba mucho, es un juego que creo que está adaptado a los jugadores que ellos han fichado este año. Y bueno, creo que es un equipo que, como bien dices, puede obtener más resultados el día que ese juego se transforme en goles, ¿no?
Doncs ha elogiat Sandoval el joc del Centre d'Esports Sabadell, dient que aquest joc s'ha de traduir en gols. Però és un Fuenlabrada que els partits que hem pogut veure, Sergi, també se sent còmode si el rival té el domini de la pilota o no li importa, no?, cedir-li la pilota al rival.
No, de fet hem pogut veure això, potser dues versions, no? També aquest Fuenlabrada amb aquesta vocació ofensiva, que és un dels equips que més remata, ho deia Antonio Hidalgo en el fragment que hem escoltat abans, llegia abans el quart equip de la Lliga Smartbank que més remata a porteria. I després diem això, que és un dels més golejadors, però tot i així també ha desaprofitat ocasions clares. Però com dius, Pau, també se sent còmode en aquesta faceta més defensiva, més potser de sortir ràpid al contraatac. I per l'estil de joc que té el Centre d'Esports, que tant ha elogiat José Ramón Sandoval, diu el tècnic del Fuenlabrada que amb ells els hi pot anar bé l'estil que impregna Antonio Hidalgo en el seu equip.
Nosotros no nos preocupa nada, lo que nos hace es ocuparnos sobre un equipo que prácticamente quiere tener mucho protagonismo con el balón, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer nosotros mismos y llevar la línea ascendente que estamos llevando en estos últimos tres partidos, ¿no?
Doncs els últims tres partits, que per cert els ha empatat el Fuenlabrada, eh? No n'ha guanyat cap dels tres, però bé, és un equip que, insistim, té molt bones xifres, ara de seguida ho escoltarem, que només ha perdut dos partits, que encara no ha perdut a casa, si bé és cert que aquest partit no es juga al Fernando Torres, es juga a la nova Creu Alta, i veurem com li funcionen les coses al Centre d'Esports Sabadell contra aquest Fuenla, que a més ara repassava jugadors. Sergi, no sé si hem avançat una mica les estadístiques que ens has preparat, però a més és especialista en fitxar jugadors sense experiència a la Lliga. Cas, per exemple, també de Randy Enteca, el francès, que no l'havíem comentat abans. Molts jugadors que venen de fora i funcionen, que no és gens fàcil, això.
No, a més, com dius, i a més el que et comentava abans, que totes les travesses col·locaven això al Fuenlabrada en aquesta zona baixa de la classificació. Ja veurem com acaba, però de moment està signant un prou digne inici de curs, i probablement també per això, no?, per aquesta falta d'experiència de molts jugadors a la categoria, un equip allò molt nou, no?, també, i que està rendint molt bé. Per tant, sorprenent, i de moment rendint molt bé l'equip de Sandoval.
De fet, deia Sandoval després del partit contra la Ponfe que tenen pràcticament la meitat de la feina feta. Parlava d'uns 50-51 punts per salvar-se, i amb aquests 20 punts doncs estaria bé, en bona dinàmica, en el bon camí per aconseguir els 25 ben aviat i somiar amb aquesta permanència com més aviat millor. Va dos quarts de tres, pràcticament. Remata-m'ho.
T'ho remato amb l'horari. Horari del partit Sabadell-Fuenlabrada. Demà, no diumenge, tornem a insistir, demà a les 4 de la tarda comença el partit, des de dos quarts de 4, en directe al Sabadell en joc.
Diria que des del partit de l'Espanyol. Pot ser que no juguem dissabte a les 4. Ara t'acabo de ficar en un patatal, eh? I en un
després tu busques, si vols, però ara mateix... És que amb tants horaris com per recordar-los tots, però pot ser, pot ser.
Pot ser. Diria que contra l'Espanyol va ser també dissabte a les 4.
Jo recordo algun diumenge a les 4, sí que és veritat, però dissabte a les 4 és possible que el de l'Espanyol sigui l'últim.
Si fos a les 4, potser és igual, a un quart de 5, o és igual, aquests horaris de la Lliga que no hi ha per on agafar-los. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Ens quedem amb les estadístiques que ens ha preparat el Sergi Parc avui amb la veu de la nostra companya Núria García.
El llibre de registre.
Si el futbol seguís la lògica dels números, l'enfrontament de demà ens duria cap a un empat en el marcador. En 6 partits com a local, el Centre d'Esports ha sumat 6 punts, el Fuenlabrada n'ha fet 9 en 7 duels a domicili, una mitjana lleugerament per sobre el punt de mitjana. I a més, el conjunt madrileny és el rei de l'empat de la Lliga Smartbank, 8 en total, 4 dels quals en les últimes 5 jornades. La ratxa dels de Sandoval es pot mirar de dues maneres. D'una banda, acumula aquests 5 enfrontaments consecutius sense conèixer la derrota. De fet, en tot el curs només ha caigut 2 cops i mai ho ha fet al seu camp. Però també és veritat que precisament per aquesta tendència a empatar, els resultats tampoc han estat per tirar coets. Per fer-ho més gràfic, el Fuenlabrada va sumar 10 punts en els primers 4 partits. Des de llavors ha trigat 10 jornades per sumar els següents 10, amb només una victòria. El Sabadell n'ha fet els mateixos en aquest parcial, però pels inicis de campionat, oposats d'ambdós, els arlequinats se situen en descens i el Fuenla desè amb el doble de punts, un total de 20. Si per una cosa destaca l'equip madrileny és pel pes dels seus jugadors estrangers. Dels 16 gols a favor totals, 13 tenen segell forà, superant per més del doble el segon en aquest rànquing, el Girona. Només en 2 conjunts de la categoria, tots els gols els han fet futbolistes nacionals, el Rayo i el Sabadell. En el cas dels arlequinats, així serà fins al dia que Pierre Cornut marqui. Tornant al Fuenla, la majoria dels gols els han fet jugadors de raça negra, els francesos Randy Enteka i Aboubakari Kanté, el ganès Tairu i els senegalesos Patessis i Sekou Gassama, aquest últim sent el pitxitxi de l'equip amb 5 dianes. Es perdrà, però, el xoc per lesió. En el Centre d'Esports també serà baixa una peça important, com és Gregor Sierra, en el seu cas, per sanció. Fins ara el Murcia havia participat en tots els partits, l'únic de la plantilla d'Hidalgo que ho havia fet. El central, des que va fitxar, només s'ha perdut les jornades de Lliga on ha estat sancionat. El tècnic del Fuenlabrada és José Ramón Sandoval, un entrenador amb experiència sobrada a la categoria. En els últims anys, però, no ha trobat la regularitat en cap equip. Els madrilenys els va agafar la jornada 32 del curs passat i els va estar a punt de classificar per al play-off. Ha acumulat 25 partits fins ara. Abans havia estat al Córdoba, on va assolir tan sols els 30 en 2 temporades, prèviament al Rayo, només 13, i en la seva darrera experiència a primera divisió al Granada, 29 jornades en 2 campanyes. El capítol de precedents avui ens el saltem, bàsicament perquè serà el primer cop a la història que els dos clubs es vegin les cares. L'àrbitre de l'enfrontament, el sevillà de 37 anys, Luis Mario Milla Albéndiz, tampoc ha creuat mai camins amb el Centre d'Esports sobre el terreny de joc. Sí, en el bar, al camp del Rayo, en l'estrena enguany. Amb el Fuenlabrada, en canvi, un total de 6 cops, amb 4 victòries madrilenyes i 2 desfetes. Aquesta temporada va dirigir el triomf 1-0 contra l'Albacete. Té una mitjana de 6,02 grogues per partit i 0,35 vermelles. El col·legiat bar serà el balear Santiago Barona Zeitón.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
De tornada a l'Hotel Suís, com heu pogut escoltar a les estadístiques, el de demà serà el primer Sabadell Fuenlabrada de la història. Per tant, la llista de jugadors que han vestit totes dues samarretes és més aviat curta. De fet, només trobem tres casos. Un migcampista, Naucet Fernández, res a veure amb el porter, i dos laterals, Carlos de la Plata i amb qui ens quedem avui, Javi Barral.
El pas de Javi Barral per la nova Creu Alta va ser ben efímer. Una única temporada, la famosa 2013-2014, en què el Sabadell es va quedar a les portes del play-off d'ascens a primera, però un protagonisme residual. El madrileny va començar jugant les 8 primeres jornades de forma ininterrompuda amb Javi Salamero. Després va desaparèixer dels seus plans durant un mes per tornar a ser titular precisament al Molinón, on es va lesionar just abans del descans. Seria el novembre el seu últim partit amb la samarreta l'equinada. L'arribada de Miquel Olmo a la banqueta i la de Carlos Clerc al lateral esquerre el van condemnar a l'ostracisme. Barral va aterrar la nova Creu Alta amb l'etiqueta de defensa experimentat i polivalent. La seva carrera majoritàriament s'havia desenvolupat en equips de la Comunitat de Madrid i dels voltants. Format a les categories inferiors del València i del Real Madrid, va fer el salt al futbol semiprofessional al Corcón i a San Sebastián de los Reyes. En la seva segona etapa a Santo Domingo s'hi va estar 4 temporades. A l'estiu del 2009 va fitxar pel Real Oviedo, però el Tartiere només hi va estar un any. La temporada següent signaria amb el Guadalajara, amb qui aconseguiria a la primera l'ascens a segona divisió. Amb els alcarreños hi va estar dues campanyes més a la categoria de plata, on fins i tot va portar el braçalet de capità. Però amb el descens administratiu a segona B, Barral va quedar lliure i es va concretar el seu fitxatge pel centre d'esports. Després del seu breu pas per la nova Creu Alta i amb 33 anys, el lateral signaria amb el Fuenlabrada a segona B, on també recuperaria el protagonisme perdut a Sabadell. Tot i això, un any després decidiria posar punt final a la seva carrera al club on va fer les seves primeres passes com a futbolista, el Deportivo Asociación de Vecinos Santa Ana.
Javi Barral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Por dónde te ubicamos ahora mismo?
Pues en Madrid, ya con un cambio hace unos años profesional, ya cuando dejé el mundo del fútbol y bueno, ya sin movernos de esta zona que es donde nací y donde he vivido casi todos los años.
¿A qué te dedicas ahora mismo?
Pues trabajo en el sector financiero, en el mundo de la banca.
Muy bien. Si hablamos de estos dos clubes que han marcado tu carrera, seguramente podríamos hablar más de Alcorcón y Guadalajara que no Sabadell y Fuenlabrada, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El Alcorcón estuve pues 5 años ahí, la verdad que fenomenales, todos ellos en Segunda B y luego Guadalajara, pues que fue el lugar donde al final conseguí el salto a Segunda División y que sí que fue un cambio importante en mi carrera. Y fueron, yo creo, los dos clubes más relevantes donde he estado.
Aquí.
Dime.
No, decía que aquí en Sabadell, de hecho, aterrizas después de aquel descenso sonado administrativo del Guadalajara. ¿Cómo se gestó aquello? ¿Cómo se vivió esos días de descenso administrativo? ¿Quedas libre? ¿Llegas aquí a Sabadell?
Sí, la verdad que fue, bueno, ya la temporada anterior fue una temporada muy complicada porque a pesar de que deportivamente pues íbamos relativamente bien, desde el mes de febrero ya se empezó a hablar todo lo relacionado con el tema del descenso administrativo, una ampliación de capital inadecuada y demás. Pero bueno, confiábamos en que todo se pudiera arreglar y la temporada siguiente, pues habíamos empezado la pretemporada de nuevo en Guadalajara. En cuestión luego de 2-3 semanas se confirmaron las peores noticias y resulta pues bueno que te plantabas ya iniciado agosto sin tener un equipo, con el descenso que se había producido, y salió la posibilidad de firmar en Sabadell, que bueno, pues era continuar en la categoría de segunda división que tanto había costado llegar. Y por la parte también de relación personal que yo tenía con Aníbal, que ya estaba allí, pues me comentó sobre el club, lo contento que estaba, y bueno, la verdad que no nos costó mucho llegar a un acuerdo.
Mira, te iba a preguntar justo por eso, aquí te reencuentras con Aníbal, no sé qué peso jugó en tu llegada aquí a Sabadell.
Pues muy importante, la verdad que, siendo sinceros, tanto por la parte del conocimiento que él tenía y que lógicamente le pregunté, como la parte también de relación en ese momento con Xavi Roca, que era la persona responsable en ese momento, pues bueno, fueron los inicios, digamos, del intentar ponernos, ¿no?, de acuerdo por ambas partes, y vamos, considero que fue bastante importante para que al final se produjera el que yo terminara en Sabadell.
El paso de Javi Barral por Sabadell fue un poco raro, ¿no? Por eso, porque empezaste jugando las 8 primeras jornadas con Salamero, de repente pierdes el protagonismo, juegas un ratito en Gijón hasta que te lesionas, ¿y luego qué pasó?
Bueno, para empezar, yo creo que el llegar tarde, el no hacer una pretemporada adecuada y demás, con todos los cambios que supone, ¿no?, el moverte de equipo, etcétera, pues no ayudó, y luego hay que reconocer, y vamos, yo eso, para eso creo que soy bastante realista, que a pesar de que jugara las primeras jornadas y que el equipo empezó bien en cuanto a clasificación, pero el rendimiento que yo estaba dando pues tampoco era bueno, vamos, al menos así lo veo yo. Luego pues se produjo el cambio del entrenador y es cierto pues que ahí tendría una idea diferente y bueno, aunque yo estaba cómodo en el club, cómodo en la ciudad, pero luego ya pues no volví a tener oportunidad y hubo otros compañeros que lo estuvieron haciendo y además de manera fenomenal, con lo cual, bueno, pues no fue un rendimiento adecuado y una situación ideal, pero guardo muy buen recuerdo de la temporada que estuve allí.
Luego te fuiste a Fuenlabrada justo al año siguiente. No sé si fue un año de recuperar un poco sensaciones como futbolista.
Bueno, más que recuperar sensaciones era el volver a casa, volver a Madrid, ir enfocando ya un cambio de actividad profesional también por edad. Volver, ¿no?, pues una categoría como la segunda B, que al final es más complicada porque no es tan profesional, ¿no?, como la segunda división. Y lo que sí creo que contribuimos fue a dejar un club como es el Fuenlabrada más fuerte, intentando pelear ya por estar peleando por el ascenso a segunda división, que consiguieron después y ahora ya empieza a sentarse en esta categoría.
Te iba a preguntar cómo es el club. Estuviste un año solo, pero no sé si has podido hablar recientemente también, ¿no?, o si tienes algún tipo de vinculación con el Fuenlabrada, si ha cambiado mucho el club en estos últimos años o no.
Sí, mantengo contactos en el club, ¿no?, más que en la plantilla, pero vamos, el club lógicamente ha evolucionado muchísimo, tanto en el estadio como en la infraestructura a todos los niveles, y han hecho una inversión muy importante para intentar no solo asentarse en segunda división, sino intentar pelear también por llegar, ¿no?, a la primera división, aunque es muy difícil. Y yo creo que están haciendo las cosas bien y veremos a ver cómo evolucionan en las siguientes temporadas.
Siempre acabamos un poco aquí esta sección de esta manera. No sé si verás el partido de mañana, Javi.
Pues si te digo la verdad, estoy bastante desconectado del mundo del fútbol, pero bueno, sí que de vez en cuando, aunque sea ver resúmenes y demás, sí que lo hago. Verlo en directo tendré que ver si lo puedo cuadrar. Ahora diciéndomelo estaré más pendiente seguro e intentaré ver.
Apúntalo ahí en el móvil. Mañana, como decíamos, a las 4. Javi Barral, exjugador del Sabadell, exjugador del Fuenlabrada, que nos alegramos que vaya muy bien este cambio de vida, a pesar de estar un poco menos vinculado ahora con el mundo del fútbol. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Un minut per arribar a 3:45 de la tarda. No tanquem encara l'actualitat relacionada amb el centre d'esports, amb el primer equip. Hola, Sergi Parc, de nou.
Hola, de nou, Pau.
Perquè tenim última hora referent a l'ascensió de Grego Sierra.
Sí, els pitjors presagis s'han confirmat perquè el central murcià li han caigut dos partits de sanció, atenció, insisteixo, dos partits de sanció per Grego Sierra per l'expulsió que va veure en el partit contra l'Sporting. Recordem, Pau, que en l'acte, el col·legiat de l'enfrontament de l'altre dia deia que Grego Sierra havia impactat de forma violenta quan la pilota estava a distància, i el que diu el codi disciplinari és que en aquells casos en què l'expulsió del terreny de joc sigui per situacions en què el futbolista no tingués la possibilitat de disputar la pilota, la suspensió serà d'almenys dos partits, i això és el que ha fet comitè de competició, aferrar-se a aquest article, i per tant, per molt injust que ens pugui semblar,
però molt,
tal i com estava redactat l'escrit de l'àrbitre, d'Hernández Maeso en aquest cas...
Un amic.
Efectivament. Al final, clar, el codi disciplinari, com dic, s'aferra a això, a aquest escrit de l'àrbitre, i per tant, a Grego Sierra, repeteixo, li cauen dos partits de sanció i no hi serà ni contra el Fuenlabrada ni contra el Tenerife el dijous.
És a dir, hauria d'esperar a Grego Sierra ara mateix 9 dies per tornar a jugar al seu pròxim partit. Seria a la Nova Creu Alta contra el Real Oviedo i, insistim, seguirà percebut, que és l'altra part negativa de la qüestió. Ja no és el fet de perdre a Grego Sierra dos partits, un dels puntals a la defensa aquesta temporada, un dels homes que estava més encertat, tot i que el Molinón és cert que va tenir alguna errada puntual, però estava sent potser l'home amb més continuïtat en aquesta rereguarda, i no són només aquests dos partits, sinó que molt probablement es perdrà un altre partit per acumulació de targetes abans que acabi el 2020, si no hi ha un miracle, perquè, insistim, és un dels homes que més targetes grogues veu a l'equip. Per tant, com diem, Grego Sierra, Sergi, dos partits de sanció, no? Dos, no ens deixem res.
Dos partits de sanció, simplement, Pau, que Grego, des que va fitxar pel Sabadell, ha jugat en tots els partits de Lliga, excepte en aquells que ha estat sancionat, i enguany era l'únic jugador de la plantilla que havia participat, no en la totalitat de minuts, però sí que havia participat en totes les jornades, i per tant ara s'estarà dos sense poder jugar amb el seu equip.
Doncs Antoni Hidalgo, que ja sap que no podrà comptar amb Grego Sierra ni demà contra el Fuenlabrada, ni dijous a l'Heliodoro Rodríguez López a les 7 de la tarda contra el Club Deportivo Tenerife. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Nosaltres ens quedem ja amb l'última pinzellada del Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas el juvenil A, que rep demà la visita del Lleida Esportiu en la cinquena jornada del subgrup 3B de la Divisió d'Honor. Els arlequinats, ara mateix, setens a la classificació amb 4 punts, a un del conjunt lleidatà, i buscaran aconseguir la segona victòria que els impulsi en una taula d'atenció apretadíssima, ajustadíssima, del segon al novè. De fet, només van 3 punts. Ens ho amplia el Carles Ballart.
El juvenil A del Centre d'Esports vol seguir aquest cap de setmana amb la bona ratxa a casa. Els sabadellencs només han aconseguit sumar punts al seu camp després de l'empat contra l'Olivar i la victòria contra el Huesca. El futbolista arlequinat Albert Morral destaca que l'equip ha fet un pas endavant, tot i la derrota aquest cap de setmana passat contra el Saragossa, i avisa que els jugadors tenen la moral alta.
Crec que és bastant important perquè nosaltres, després de Huesca, hem donat un salt endavant. Vam veure que podem competir, podem guanyar qualsevol equip, i malauradament, encara que vam perdre contra el Zaragoza, també vam veure que a un equip com és el Zaragoza també el podíem guanyar, perquè vam tenir les oportunitats i vam poder. Així que ara crec que moralment estem en un gran moment, perquè diguem que veiem que tots els partits que podem jugar els podem guanyar.
Les ajustades derrotes contra el Nàstic i el Zaragoza deixen els homes de Miqui Lledó a la part baixa de la taula. Tot i això, la classificació està molt ajustada, ja que entre el primer classificat, l'Ebro, i el Sabadell, només hi ha 5 punts de diferència. Per Morral, capità arlequinat, l'equip té aquesta jornada una gran oportunitat per aconseguir els 3 punts i així poder escalar alguna posició.
De moment estem tots massa junts, però a veure, esperem que d'aquí endavant podem nosaltres ser dels equips que estiguem amunt i, bueno, ho donarem tot. Ja començant per la setmana que ve, a veure contra el Lleida, que està clar que ens deixarem la pell perquè els 3 punts a casa està claríssim que no s'escapen, i a veure si podem col·locar-nos a la zona alta de la taula.
Recordem, aquest dissabte a les 4, el Centre d'Esport Sabadell rep a l'Olímpia la visita d'un Lleida Esportiu que només ha sumat 2 punts dels últims 9 possibles. La mala ratxa dels lleidatans la voldran aprofitar els sabadellencs per aconseguir una gran victòria abans d'encarar la muntanya russa que ve aquest desembre contra l'Ebro o el Terrassa.
Doncs partidàs també a Olímpia entre el juvenil A del Centre d'Esports i el Lleida Esportiu a la mateixa hora, insistim, a la mateixa hora, que ha de jugar a pocs metres el primer equip contra el Fuenlabrada. Després vindran partits contra l'Ebro o el Javac, en aquest cas, de Terrassa, per l'equip de Miqui Lladó. Queden 10 minuts, una miqueta més, per arribar a les 3 de la tarda. Fem l'última aturada per la publicitat i encara hem de parlar d'handbol i d'una altra suspensió d'un partit, en aquest cas de l'Oar Gràcia, i de waterpolo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, engeguem aquest tram final de l'últim hotel de la setmana, com us dèiem abans de la publi, per parlar d'handbol, perquè ens hem quedat avui amb un pam de nas, després de conèixer les informacions que arribaven aquest matí al voltant del derbi de la Primera Nacional entre el Sant Quirze i l'Oar Gràcia, que en principi havia de tenir lloc demà al vespre. Ho ha confirmat fa uns minuts també el comitè de competició i el xoc ha quedat suspès per un cas positiu de coronavirus en el conjunt quirzetenc. Per tant, segona jornada consecutiva que els graciencs veuen com el seu partit de Lliga s'ajorna per la pandèmia, ja que la setmana passada, recordem, tampoc es va jugar al xoc contra el Palau Tordera per casos en els palauencs. Està sent la tònica habitual de la categoria, la de veure com els enfrontaments se suspenen a causa de la Covid. De fet, només la meitat dels equips, 8, estan al dia havent jugant tots els partits. Entre ells, no hi és el Creu Alta Sabadell Handbol, que n'ha disputat un de menys. I si no hi ha cap contratemps, i toquem fusta, els creualtencs sí podran enfrontar-se a la Salle Montcada el diumenge. El calendari pels arlequinats ara va de baixada, després d'unes últimes jornades on els rivals només eren candidats a estar a la part alta i que es van saldar en tres desfetes sabadellenques, algunes d'elles, com per exemple Sant Quirze, ajustades. El tècnic de l'equip, Sergi Cifré, demana no entrar en pànic per aquesta ratxa, però sí que avisa, els resultats han d'arribar ja.
Ja teníem assumit que arribessin els resultats contra aquests equips és difícil. Ara sí que és veritat, però tampoc ens hauríem de crear una pressió de que hem de guanyar Montcada, hem de guanyar Mataró i els següents partits, perquè realment ens perjudicaria. Vale? Però bueno, penso que sí que és, realment són els partits on hem de demostrar això. A les alçades de la temporada on estem, res és definitiu i no crec que puguem parlar a final, però sí que és un partit important per nosaltres i l'encararem d'aquesta manera.
Si bé és veritat que el Creu Alta no està tenint l'inici somiat de temporada, el que sí ha quedat plasmat és una progressió en el joc a mesura que han passat les setmanes. Cifré valora aquesta millora, però sap que si no arriben els triomfs aviat, de poc servirà per complir l'objectiu.
Jo crec que seria un error posar-nos més pressió de la que tenim. Llavors l'objectiu és la permanència i poder-la assolir. Llavors jo crec que a poc ens hem d'adaptar a la categoria i poc a poc anar en sumant punts. Sí que és veritat que el que dius, no? Per molta evolució, si al final no hi ha resultats, no serveix a l'evolució, correcte. Però bueno, jo estic convençut que arribaran.
El Creu Alta ara mateix, cué amb 2 punts després d'haver estat capaç de guanyar en una sola ocasió des de la tornada del club nacional, però la Salle Montcada tampoc té gaire marge d'error. Amb 5 punts, el rival dels creualtencs és desè i només ha guanyat un partit dels 4 que ha jugat d'anfitrió. Cifré apunta que el rendiment depèn molt de si poden comptar o no amb algunes de les seves peces importants.
Sí que és veritat que és a casa seva i tal. Montcada jo crec que és una mica un equip irregular, depèn dels resultats, perquè depèn tres jugadors que si poden estar bé i si no al nivell baix. Crec que a casa seva estaran.
Aquest xiulet inicial al pavelló municipal Miquel Poblet de Montcada diumenge a 1:15 del migdia.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ara sí, li ha tocat trencar, li ha costat trencar aquesta sintonia. 5 minuts per arribar a les 3, temps que dedicarem a tancar el programa d'avui amb waterpolo, perquè els dos sèniors de l'Astralpool, Natació i Sabadell, tenen demà sobre el paper els partits més complicats dels seus respectius subgrups de la divisió d'honor. Tant el femení com el masculí s'enfronten, això sí, als equips que van eliminar el mes passat a les semifinals de la Supercopa d'Espanya i que arriben a aquesta doble cita a Can Llong, com és el cas del club, sense haver cedit cap punt. Les de David Palma fa dues setmanes que no competeixen i només han pogut fer, de fet, ara fa una setmana un partit d'entrenament contra el Mataró. Per això, com assegura l'esquerrana Judit Forca, tenen una motivació extra de cara al partit de demà contra el Medi.
D'aquí cap al Nadal, el partit més dur és el Medi i és el que estem preparant des de fa ja uns dies. És un Medi dur, vam jugar contra elles a la Supercopa d'Espanya i ens va costar un partit molt igualat i res, esperem un partit molt dur.
Un Mediterrani que de moment és el líder de la divisió d'honor del subgrup de l'Astralpool per diferència de gols. Sense notícies encara de l'Eurolliga, per cert, i amb un subgrup, tot s'ha de dir, bastant fluixet, aquest duel contra les del barri de Sants és l'únic test de nivell per les de David Palma. Per això, com diu el tècnic, tota la preparació d'aquest primer tram de temporada ha anat especialment enfocada a aquest partit.
És una final, de fet. Tota la planificació anava amb molta càrrega, ara aquesta setmana ja vam començar a baixar. Fem, diguem, com una conversió del treball de més càrrega de pes a velocitat, a potència, al gimnàs i a l'aigua, amb l'objectiu d'arribar al 100% contra el Medi. No? Ahir precisament parlaven, no?, que no teníem partit allò competitiu entre nosaltres, que és difícil, no?
Doncs el partit del femení, en aquest cas de l'Astralpool contra el Medi, el masculí per la seva part, recordem, va aconseguir un impossible a l'octubre, tombar els penals de la Supercopa de les semifinals al totpoderós Atlètic Barceloneta i repetir aquesta fita està a l'alçada, sincerament, de molt pocs avui dia a Europa. Però el tècnic Quim Colet espera també que els mariners arribin pensant, en certa manera, en el seu debut a la Champions.
Ells estan pensant en la Lliga, però realment el nostre partit, voldran demostrar això, però estaran pensant en la Champions, perquè és una de les competicions que ells també saben que és molt important entrar amb molt bon peu i així ho faran segur.
L'Atlètic Barceloneta ha de jugar a Champions, però no oblidem que l'Astralpool també té una setmana els seus tres partits d'aquesta primera fase de l'Eurocup, que se celebra a Can Llong, del 4 al 6 de desembre. Colet tampoc s'oblida de la Lliga, perquè aquest és un enfrontament per la primera posició, ja que els seus homes han vençut a priori els dos rivals directes, el Mataró i el Sant Andreu. Ara bé, el tècnic no els perd de vista.
No podem menospreciar, diguéssim, Mataró ni Sant Andreu i ni cap partit, no? Però la lògica diria que la primera volta, evidentment, doncs amb els enfrontaments amb el Barceloneta es podrà decidir la primera i segona posició del grup i una cosa important amb el format de Lliga, que és qui passarà amb els punts, diguéssim, d'aquesta primera fase, no? Perquè ja no tornarem a jugar-hi la segona fase.
Doncs aquesta segona fase, que serà ja el 2021, abans aquesta doble ració de waterpolo que hi haurà demà de primer nivell a Can Llong, ara més amb les portes del club ja obertes. A 1:15, Astralpool femení, Club Esportiu Mediterrani, i 3 hores més tard, és a dir, a 3:15, i coincidint també amb el partit del Centre d'Esports Sabadell, aquest torn del masculí en el partit contra l'Atlètic Barceloneta. Duels d'invictes en aquesta primera fase de la divisió d'honor de waterpolo, tant masculina com femenina. Un minutet per les 3, marxem. I ho fem enviant-vos una salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, diu que prefereix una abraçada, ara que es podrà d'aquí a poc. I del Sergi Parc, que ha estat a la redacció, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. D'aquí a 24 hores i mitja, és a dir, demà a dos quarts de quatre de la tarda, això dels horaris és un autèntic desgavell, a dos quarts de quatre de la tarda ens hi tornarem a posar aquí, a la 94.6, al Sabadell en joc, amb la retransmissió des de la nova Creu Alta d'aquest partit de la 15a jornada de la Lliga Smartbank entre el Centre d'Esports Sabadell i el Club de Futbol Fuenlabrada. Us hi esperem. Mentrestant, en uns minuts, com sempre, ja sabeu, aquest programa el podeu tornar a escoltar a les nostres xarxes socials. Una abraçada ben forta. Fins demà. Adéu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.